Passen 7 minuts a les 5 de la tarda. Ho acabem de sentir amb la notícia que obria el butlletí informatiu. El president Zapatero, que ha comparegut en la Comissió de Control del Congrés dels Diputats, ha anunciat que a partir d'aquest dissabte ja hi haurà 264 guàrdies civils més a les comarques de Tarragona i les del sud de Barcelona. És, de fet, la concreció del que es va poder avançar també ahir amb el ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que es va reunir amb alcaldes i diputats de les zones afectades per aquesta onada de robatoris a Catalunya que segueix protagonitzant l'actualitat. Ahir també a Sabadell es reunien responsables dels diferents cossos policials per intercanviar impressions i informació. Entre les conclusions que van arribar, ja que s'atribueix a una mateixa banda de ciutadans romanesos 14 dels 24 assalts que hi ha hagut a Catalunya des del mes de gener. Mentrestant, cada setmana repeteixen els robatoris dels denominats lladres nocturns silenciosos que, sense ser en general violents, entren sigilosament a les cases quan els seus propietaris estan dormint i els desvalissen sense despertar-los. Hi ha hagut, però, també les primeres detencions. Volem parlar ara d'aquesta qüestió del de 4-7. D'entrada ho fem saludant a Joaquim Bayarri, intendent dels Mossos d'Esquadra. Joaquim, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hi ha alguna última hora pel que fa a l'onada d'assalts a cases particulars? Perquè gairebé, dius, caram, això fa tanta via, no?
A veure, en principi, doncs, ja és el que s'està dient aquests dies. S'estan fent uns dispositius, hi ha unes línies d'investigació obertes i bueno, ja es van veient doncs, alguns resultats, com poden ser les detencions de Roses, el de... Lo de Lleida i altres detencions no poder tan específiques com aquestes, que sobre robatoris amb força o com lo de Centelles, doncs que s'estan registrant.
De fet, això vol dir doncs que la feina comença a donar els seus fruits, no? Com deia la consellera Tura, som en una cadena on la feina, mica a mica, va donant fruits, no?
A veure, això és la intenció i això és el que volem. Ja hi havien hagut altres detencions, però ara que se n'està parlant més, doncs aviam, tenen més rellevància, però s'està treballant i molt fermament doncs, per solucionar tota aquesta temàtica.
Uh-huh. Com va anar, Joaquim, la reunió d'ahir a Sabadell entre els responsables dels diferents cossos policials?
A veure, doncs va anar molt bé, però jo ja ho vaig dir una altra vegada que m'ho van preguntar, que és una de les reunions normals que es fan quan hi ha unes temàtiques en què ja no és només la comunicació via notificacions o telefònica o molt puntual, que ja es van fent habitualment. En aquest cas, aquesta ja era per lligar doncs, unes coses bastant concretes sobre aquests robatoris amb violència i intimidació a domicili, sobretot parlant d'aquest grup, uh-huh. Però que són reunions que normalment es van fent. El que passa que aquesta doncs, bueno, se li va donar una rellevància que poder no tocava, perquè és que és una cosa habitual.
Ja. Però ja saps com funciona això de la informació, a vegades agafa una velocitat que és diferent de la que pugui tenir una feina normal, potser a vegades més silenciosa que podeu fer vosaltres, no? Què us sembla aquest anunci que aquest mateix dissabte ja arribin reforços en el cas de la Guàrdia Civil per les comarques de Tarragona i sud de Barcelona? Us alleugeix, en certa manera, la pressió que podeu també tenir vosaltres com a cos de Mossos d'Esquadra?
A veure, això ho hem de veure des d'un punt de vista global. Nosaltres ja fa temps que estem fent uns operatius i que s'han intensificat en unes certes zones on hem vist que hi havia més aquesta modalitat delictiva, com ja ens va passar l'any passat i era una cosa que ja estava planificada i prevista, i tot aquest esclat i algun grup d'aquest circumstancial que ara estava actuant i poder més en les comarques de Tarragona o puntualment ens ha aparegut al Segrià, doncs igual que nosaltres ja hem donat aquesta resposta, doncs els cossos i forces de seguretat de l'Estat doncs estan fent el mateix, intensificant l'actuació allà on es detecta que hi ha una problemàtica més greu.
Uh-huh. El problema és que de fet aquest replegament de la Guàrdia Civil havia començat abans que poguéssiu fer efectiu el desplegament dels Mossos?
A veure, a tot arreu hi ha els efectius que més o menys es consideren que són els adients per les temàtiques normals. Nosaltres, amb un desplegament com el que tenim, podem derivar o amb operacions especials o el que sigui, intensificar la presència. Jo entenc que en aquest procés, doncs per intensificar la presència, els cossos de forces de seguretat d'Estat, en un moment determinat, hagin d'aportar uns recursos que vindran doncs d'altres comunitats o de serveis centrals.
Ja. Escolta, abans es parlava de més de grups que entren i aprofiten que els inquilins dormen. Fins i tot s'havia parat de substàncies perquè no es despertessin, que no són agressius. Quan els descobreix, fugen, perquè si els agafen no els poden acusar de fer mal a ningú. Aquests serien els silenciosos. Però ara sembla que hi hagi algun delinqüent que es recreï a fer mal, no? S'ha incrementat el nivell de violència o és que són grups diferents?
El tema de la violència, i si estem parlant d'aquests delictes que afecten en el domicili i a les persones que viuen a dintre, sempre hi ha casos, el que passa que en aquest moment poder diríem que hem tingut una acumulació en un cert temps i que possiblement estiguem parlant doncs d'un grup o dos grups que s'han col·locat aquí o han agafat aquesta zona geogràfica per actuar i ens han fet registrar aquesta punta i que per això s'està treballant intensament doncs, per tal de tallar d'arrel això.
Uh-huh. En qualsevol cosa, no sé si estem davant d'una situació de gran alarma social, una alarma que segurament no contribueix a que la cosa millori. Què creieu que es pot fer per resoldre la situació a més del que s'estigui fent, vaja?
A veure, a nivell d'operatius policials i del que vosaltres dèieu d'aquesta reunió amb les coordinacions i tot això, sempre s'activa i s'està treballant. I l'altre, el que en podríem treure de profit d'aquesta alarma que s'està generant és realment doncs, el que nosaltres sempre diem o demanem a la ciutadania, la col·laboració. Ens hem d'acostumar a l'autoprotecció, però no com aquí es plantejava o en alguns altres foros, doncs que si hi ha autodefenses i no tot això, no. El primer és l'autocontrol de l'entorn, i més si parlem d'aquests àmbits més dispersos. Per tant, és qualsevol cosa estranya que es vegi, un vehicle, unes persones que són estranyes en el lloc, que això a la ciutat és molt més complicat, doncs que avisin immediatament a la policia que toqui, policia, Guàrdia Civil, nosaltres on estiguem desplegats, que nosaltres ja avaluarem aquesta informació, la treballarem i respondrem a aquesta trucada, perquè és la principal eina que el ciutadà ens pot ajudar, és advertir-nos d'allò que veu que és estrany.
En tot cas, sí que esteu radicalment en contra de les patrulles ciutadanes, no?
Això és un tema molt confós, molt complicat. Les reaccions de les persones són molt diverses i la coacció i l'ús de la força s'ha de deixar a les forces públiques, que són les que en principi l'han d'exercir. L'altre és generar situacions i conflictes que desaconsellem i reprovem.
Uh-huh. Mentrestant, els ciutadans, al marge de la col·laboració ciutadana, d'avisar els Mossos, avisar la policia, aconselles també que reforci doncs, alarmes, sistemes de detecció diversos, gossos, blindatges de portes i finestres?
A veure, hi ha uns elements d'aquests que, a veure, ja hi ha gent que ho té, el que sí. El que no es pot, el que desaconsellem és el que a les cases es tinguin desmesurades quantitats de diners o de joies. Això una mica és la mateixa resposta que hi va haver en el seu moment amb els bancs, en què un atracament en un banc sortia molt a compte perquè s'emportaven molts diners. Per tant, hi havia molts atracaments a bancs. Després, a les empreses, a les caixes forts de les empreses, per tant, i metàl·lics. Si es trobaven molts diners, hi havia molts robatoris a les caixes forts de les empreses. I això seria el mateix. La casa no és un banc. Uh-huh. Si hi ha intents d'aquests i realment són cops productius, doncs és un efecte mirall que altra gent que ni s'ho planteja ho intentarà. Si no és un cop productiu, doncs es deixarà de fer. El lladre busca l'ocasió el que li és més rendible.
Uh-huh. I us consta a vosaltres que hagi augmentat l'ús això de mesures d'autoprotecció? S'ha arribat a parlar fins i tot de les habitacions del pànic, gairebé cambres cuirassades per tancar-se, no?
A veure, en això estaríem parlant i us ho podríem dir més les empreses de seguretat, a veure, quan es parla i es genera una alarma social, doncs la gent té una certa resposta a buscar coses d'aquestes. Nosaltres, el que hi podem dir, doncs més il·luminació i uns entorns que siguin més visibles, això sempre ajuda a prevenir. La resta són opcions personals de qui consideri que ho necessita, doncs, a veure, sempre ajuda, però és una cosa que ja és una opció personal de cada persona.
No sé si es pot donar algun consell també, si ens trobem en una situació que un cop els lladres han entrat a casa, quina actitud es recomana tenir amb els assaltants? Evidentment, suposo que no enfrontar-s'hi, però què passa si no tenim allò que ells pensen que tenim, com per exemple una caixa forta?
A veure, estaríem parlant, i si ens centrem en el que es comenta o el que es diu com a silenciosos o l'altre que ja van a per la víctima, en la majoria de casos aquestes persones a vegades poden entrar i no saben si hi ha algú a dintre o no. En altres vegades ja saben, o molt possiblement perquè així es troben les finestres mal tancades o algunes portes obertes o el que sigui, o alguna finestra així mitja enlairada, saben que hi hauran les persones. Aquests entraran i a la que algú es desperti, facin algun soroll o faci un crit, marxaran. Per tant, és fer soroll i deixar-los la via lliure, no intentar retenir-los perquè regenerem una resistència i una possible situació de violència. Pensem que estem davant d'un fet patrimonial. No hi posem davant d'un fet patrimonial un fet en què ens pugui afectar la seguretat de la pròpia persona. I sobretot quedar-se amb tots els detalls que puguin. Si és que marxen en cotxe, matrícules, descripcions o el que sigui. Això és el que els podem demanar a les persones que poden ser víctimes d'aquests delictes. I els altres, que ja venen directament a buscar la persona per amenaçar-la, a veure, torno a dir el mateix, és col·laborar, perquè estem davant d'un fet patrimonial posant-lo davant de la vida, i entenem, de la vida o de registrar o de patir lesions, que entenem que una cosa no compensa l'altra, almenys des del punt de vista policial. Ens ajudaran molt més quedant-se amb detalls i amb descripcions i amb coses que no generaran situacions de violències, que en aquest cas ells seran els que estan amb desavantatge i poden sortir doncs més perjudicats.
Joaquim, tota aquesta rumorologia, i amb això acabem, sobre xarxes d'informació en forma d'exèrcit d'assistentes de la llar, de cuidadores de la gent gran, això és llegenda urbana? O com circula la informació?
Nosaltres diríem, a veure, que això és el mínim, perquè aquí ja estaríem parlant de gent que està molt organitzada, i la majoria és, si estem parlant dels silenciosos, molts, aquí surto, miro i aquí tinc l'ocasió i entro, i en alguns casos sí que pot haver-hi un reconeixement previ, i poder, si estem amb el tema de les cases i els robatoris amb violència i intimidació, podríem estar parlant d'un possible reconeixement o una mica d'avaluació de la situació prèvia, però no considerem que hi hagin grans controls ni persones que estiguin informant el detall de les situacions d'aquelles cases.
Doncs moltes gràcies, ens quedem amb aquest seguit de consells que ens ha donat l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Joaquim Bayarri. Gràcies i bona feina, bona tarda.
D'acord, doncs bona tarda.
Gràcies, bona tarda. Tenim amb nosaltres aquí a l'estudi el periodista Eduardo Martín Pozuelo, periodista del diari La Vanguardia. Eduardo, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
Escolta, aquests grups de delinqüents que es dediquen a fer aquesta mena d'assalts es mouen geogràficament sota aquests paràmetres, fugint de la pressió policial, trobes?
Sí, si hay más presión van a otro lugar, eso es fijo. Pero además también funcionan, por ejemplo, hay otro modelo que no hemos hablado de delincuentes que van a robo de pisos, que va por rachas y oleadas, que cambian de ciudad. O sea, también hay un nomadismo en este tipo de delincuentes. Van a zonas donde se sienten más cómodos y van robando. El área de Valencia y Levante los ha padecido mucho tiempo. Y luego también hay que decir que lo que decían ahora los Mossos, que es cierto, el año pasado, no sé si te acordarás, Xavier, pero, por ejemplo, en mi diario La Vanguardia publicamos con gran insistencia la oleada de asaltos a pisos silenciosos. Yo veo aquí un reporte, me he traído fotocopia, 18 uh-huh. de noviembre de 2004, ya alertábamos de que llevaban 700, ¿no? Bueno, pues, a ver, se repite, no sé qué es, esta vez quizá es el hecho de que hayan atacado a gente, amordazado, el que haya un grupo tan violento, el que ha causado una especial alarma,
¿no?
Pero no estamos ante una situación totalmente nueva, ni muchísimo menos. Uh-huh. Esto es lo que sabemos. Bueno, y además...
Però sí que estranya que de sobte, doncs, vaja... Hi hagi
Está aumentando, pero lo decían los Mossos y yo creo que eso es cierto. Debe haber un par de grupos muy activos. No deben estar muy atentos a lo que decimos los medios de comunicación. Están más bien preocupados por robar. Y bueno, con que roben media docena de torres ya es una pasada. Sí, es muchísimo, claro.
Uh-huh. Volem saludar també, a més de l'Eduardo, el Robert Ortiga, que és president del Consell Comarcal de la Baix Camp i alcalde de les Borges del Camp. Robert, bona tarda.
Bona tarda.
Com esteu?
Pues mira, preocupats, però en aquest moment un xic més tranquils, no?
Sí, per exemple, perquè les notícies que arriben de Madrid són bones, no?
Sí, sí, jo tinc una molt bona impressió i penso que en aquest moment el que han de començar a preocupar-se ja no som nosaltres els ciutadans, sinó els lladres. O sigui, que sempre hauria de ser d'aquesta manera.
Sempre hauria de ser així. De fet, volem que escolti el nostre company de Madrid, Siegfried Gras. Siegfried, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En Siegfried Gras està seguint la compareixença de cada setmana, no? Siegfried, del president del govern a la comissió de control, a la sessió de control, perdó, i allà acabes de donar aquest anunci de que els reforços de Guàrdia Civil arribaran a les comarques de Tarragona i al sud de Barcelona aquest dissabte mateix, no?
Sí, efectivament, Zapatero ha anunciat en aquesta sessió de control aquesta tarda. De fet, ja l'hem preguntat aquest matí al Senat, no ha quantificat la xifra, s'ha decidit durant el dia d'avui, i, bueno, si vols, podem escoltar el moment on feia públic que 367 nou guàrdies civils s'incorporen per lluitar contra els robatoris.
El govern ha decidit reforçar con 367 nuevos guardias civiles para Cataluña, 264 que irán el próximo sábado, 53, 50 en el mes de julio y 53 que hemos enviado durante el mes de abril para garantizar y reforzar toda la seguridad en las comarcas de Tarragona y en el sur de Barcelona, como es nuestra responsabilidad, en una voluntad decidida contra el crimen organizado en toda España.
És a dir, la major part d'aquests guàrdies civils s'incorporaran ja aquest dissabte, seran 264. Zapatero ho ha justificat dient que ha explicat que la prioritat del govern és lluitar contra la delinqüència i que volen donar una resposta immediata a aquests fets. Per cert, que això ho ha dit en resposta al diputat de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, que ha aclarit que es demanen guàrdies civils perquè a les zones on hi ha més robatoris, la major part de robatoris s'han produït a zones on està desplegada la Guàrdia Civil, on encara no hi ha un desplegament de Mossos. I això ve perquè alguna polèmica creada per alguns mitjans de Madrid on es diu que d'alguna manera es critica que ara es demani Guàrdia Civil quan en altres moments s'han dit que no es volia que la Guàrdia Civil estigués a Catalunya. No?
Ja. Molt bé, doncs moltes gràcies, Siegfried. Bona tarda.
Bona tarda.
Alcalde, president, tranquil·litza que sigui aquest mateix dissabte aquest reforç?
Sí, és important. És important que el govern... Sí, penseu que jo el divendres li enviava una carta al ministre, al senyor...
Rubalcaba,
i això ho feia el dilluns i el dimarts em reveia. I el dimarts ell ja em donava una miqueta aquesta explicació i aquesta notícia. Hi ha un fet puntual que a mi em preocupa, no? Que tothom ho ha d'entendre. Escolta'm, aquí tenim la Guàrdia Civil perquè encara no ha arribat el desplegament i suposo que això no és competència pas ni dels alcaldes ni de ningú de nosaltres.
Però quatre Guàrdies Civils a Riudecols per 14
això,
municipis...
Això és el que no pot ser. Això és el que no pot ser, no? Això és el que jo deia. O sigui, però en qui vaig anar a veure... En el ministre de l'Interior, que és el que té la competència aquí a la demarcació nostra. No el té la consellera d'Interior, no la té. Encara no s'ha traspassat aquest apartat, no? Llavors jo vaig anar a veure la persona que podia donar-me la solució. I escolta, i mai l'alcalde de les Bordes, ni cap d'aquí de l'entorn, mai ha parlat que aquests que estan treballant aquí no treballin bé. No, ho estan fent molt bé, el que no són ni prous ni tenen els mitjans. I això sembla que està a punt de superar-se, i aquesta és una bona notícia.
Però com pot ser que ara de sobte puguis dir, doncs ara, mira, dissabte en tindràs 264 més, i suposo que no seran dins d'aquests de l'Operació Costa Daurada, que cada estiu es fa, no?
No, el compromís del ministre amb aquest alcalde és de que aquesta és una operació sèria per tranquil·litzar precisament a les persones que viuen aquí, i que és una operació que durarà mentrestant hi hagi necessitat, o sigui, mentre no vinguin els Mossos d'Esquadra, però si convé més enllà, mentrestant hi hagi la necessitat per cobrir aquest espai. O sigui que és una certa tranquil·litat. I avui, doncs, les notícies que han anat generant tots, que han anat generant els mitjans de comunicació, i la mateixa notícia, que jo m'he preocupat d'escampar una miqueta, avui hi havia veïns que semblava que estiguessin més tranquils. Però és que aquí hi havia gent que deia, escolta, més que jo no dormo, la meva senyora diu que si jo m'adormo, ella no dorm. I llavors hi havia una alarma social que no es podia amagar. No creiem alarma, no, hi era, i estava en el carrer, i ara estem en una etapa en la que sembla que torni a la tranquil·litat. Ja. Escolta, jo només desitjo que siguin els lladragots els que estiguin preocupats. No?
Escolti, per acabar de quadrar els números, el senyor Rangel primer va dir 200, sí. Avui algun diari parlava de 700, ara el president del govern diu 367.
Sí, sempre haurem la xifra que s'ha anat generant durant aquests dies, que hem anat parlant amb to més seriós, sempre ha estat al voltant dels 400. O sigui, era cobrir les necessitats. Perquè no és tant que siguin 200, 180 o 230. És que a Riudecols hi hagi una dotació suficient per 22 pobles. I això que passi amb totes les més comarques del Baix Camp, sobretot nosaltres estem parlant del món rural, que és el que estava més afectat, no? No oblidem que de delinqüència, abans escoltava el que ens deia l'altre company de La Vanguardia, segur que n'hi ha a la ciutat, però és que a la ciutat de Reus hi ha 80 guàrdies municipals, el servei del poble, que ja els tenen ells, a part de la policia armada. I en les Borges del Camp o a Riudecols només hi ha aquells 4 guàrdies civils que hi ha allà dalt, yeah, per 20 no sé quants pobles o per 17 o 18 pobles.
Mm. Patiu perquè hi hagi sometents o hi hagi vigilàncies?
Jo crec que aquesta no és la solució. Miri, jo estic convençut, el que deia el caporal, aquesta no és la feina ni de l'alcalde ni de la feina de cap ciutadà del meu poble. Jo estic completament en contra de que s'actuï d'aquesta manera. És més, jo li parlava al ministre i li deia, escolti'm, si fracassem, som nosaltres. O sigui, si l'alcalde és capaç d'exigir, de demanar i que hi hagi les mesures de seguretat suficients en qui tingui responsabilitat, i si això no arriba, mira, jo assumeixo la meva part de culpa i demà me'n vaig. Vull dir, no ha de ser el poble que ha de sortir al carrer amb escopetes i a prendre la justícia, no. Ha de ser els que tinguin responsabilitats els que han de donar la nota adequada perquè això no pugui ser d'altra manera que a través dels serveis de seguretat.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, alcalde, al senyor Robert Ortiga, president del Consell Comarcal del Baix Camp, alcalde de les Borges del Camp, on aquest cap de setmana la família Borràs va patir un brutal assalt amb aquesta violència que dèiem que és com més, encara més impactant per nosaltres, pels mitjans i, evidentment, per tots els oients i per tots els lectors. Gràcies, Robert Ortiga. Bona tarda.
Bona tarda i gràcies a vosaltres per la tasca que heu fet.
Seguim parlant d'aquesta qüestió aquí a l'estudi amb l'Eduardo Martín Pozuelo i volem saludar també a Luis Gómez. L'Eduardo és periodista del diari La Vanguardia. Luis Gómez ho és del diari El País, autor del llibre també Espanya Connection, editat per RBA. Luis, bona tarda, bones tardes. Tenim el Luis per línia. Ara em sembla que s'hi posa en tot cas. Eduardo, dèiem que aquests delinqüents que ens han afectat, tu deies, home, no és que n'hi hagi més, sempre hi ha sigut, potser ara ha sigut més impactant. Són grups de delinqüents organitzats, bandes mafioses? Què defineix una cosa o l'altra?
Bueno, banda, a ver, mafia solo hay una y es siciliana y es la cosa nostra. Luego hay sociedades secretas como las famosas que salen en las películas, triadas, yakuzas, por China, Japón, uh-huh, o en Italia, Dragheta, Camorra, Sacra Corona Unita y la cosa nostra. Eso es un tipo de delincuencia que, afortunadamente, aquí, por supuesto, España y Cataluña también es un mosaico y tenemos un poquito de todo, pero no suelen, a nosotros por lo menos, crearnos una gran inseguridad ciudadana. Lo que estamos padeciendo, que les estamos llamando todos, yo el primero, mafias, en realidad son... es la clásica delincuencia organizada. Yeah. Son bandas, grupos, generalmente, pero es muy, muy peculiar lo que sucede en toda la península ibérica, porque aquí se mezclan los grupos, cosa que en otros lugares de Europa no ocurre igual.
¿Se mezclan
pero
las nacionalidades? O
se mezclan las nacionalidades. De... aquí se han dado casos de traficantes de hachís, por ejemplo, donde la banda central es marroquí y hay españoles, y había un chileno y hay un argentino y hay todo mezclado. Y dices, bueno, y dos kosovares.
Es multinacional.
Sí, y eso ocurre aquí y no está ocurriendo en otros lugares. Pero dicho eso, que es casi anecdótico, generalmente este tipo de ladrones y de bandas organizadas proceden de la ex Unión Soviética, todo el abanico de países de la ex Unión Soviética o de la ex Yugoslavia. Uh-huh. Es cierto que se han dado casos de ex militares. Hoy he oído decir, decían, ex militares de élite. No sé qué quiere decir ex militar de élite. En una televisión decía, bueno, es gente que ha hecho un servicio militar muy largo en el pasado cuando aquello era un país comunista. Uh-huh. Pero sí que tienen una disciplina militar a la hora de actuar.
Solo de Marasí, Luis Gómez. Luis, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas
tardes. ¿Cómo estamos? No sé si tienes información tú. ¿Quién crees que pueden ser los grupos que cometen estos asaltos? Eduardo decía, pues, rusos o de los países del este. ¿Coincides que son estos los que asaltan a chalets y a zonas rurales?
Sí, generalmente son bandas, como él ha dicho, de países del este. Frecuentemente suelen ser más de origen yugoslavo, en fin, albanocosovares, sobre todo lo que toca la antigua Yugoslavia,
hay algunas organizaciones rumanas que también han pueden tener algunos grupos que se dediquen a esto, y luego hay otro apartado, otra nacionalidad, que suelen ser sudamericanos, colombianos, a veces chilenos, que también se han introducido en este sector, digamos, del robo a chalés. Pero normalmente las que tienen más, digamos, prestigio, entre comillas, si podemos llamarlo así, son las que proceden del este, son también las más sofisticadas, ¿no?
Uh-huh. Pero no son los mismos grupos ni actúan de la misma forma los que luego asaltan pisos en las ciudades, ya sea de día o de noche, ¿no?
No, generalmente todo este tema de robo en chalés empezó siendo más, aunque había grupos sudamericanos, les digo, de origen al principio chileno, luego empezaron a venir colombianos, que venían por temporadas a España y a robar, y luego volvían a su país. Como quien hace una actividad, digamos, fuera o por temporadas, ¿no? Estos sí solían robar más en lo que eran pisos. La novedad, digamos, del robo en chalés, en urbanizaciones, empezaron a hacerla más los albano-kosovares o los yugoslavos, que empezaron en su día asaltando polígonos industriales, y luego, una vez que han machacado bastante ese mercado, también entre comillas, pues se han desviado un poco al robo de chalés. Se han derivado en el robo de chalés.
Hay una modalidad de robo que se habla poco, pero que, porque quizá causa poca alarma social, pero sin embargo la estamos padeciendo sistemáticamente también por temporadas, como decía Luis, que es el robo en pisos urbanos, de unos grupos que circulan de ciudad en ciudad, están detectados. De hecho, hay un archivo central que creo que se llama Mare Nostrum, que es un intento de imputar a una misma persona en distintos países muchos delitos para que por fin un juez le pueda meter un montón de años de cárcel, porque si no, son hurtos muy pequeños. Y estos están robando, supongo que la temporada empezará ahora, porque empieza también con el buen tiempo. Estos aprovechan cuando la familia se ha ido, los niños al colegio, el papá a trabajar, la mamá sale a la compra, ven que el piso está vacío, y en barriadas no ricas, sino populares, entran mujeres, normalmente quedan fuera los jefes de la organización, con una tarjeta de plástico se meten dentro y roban cosas que puedan ser rápidamente convertibles en beneficio, como pues dinero, joyas, el reloj y el móvil y tal. Y en el caso de los chales hay una curiosidad, que también suelen, si pueden, se llevan el coche, y el sistema es cogen las llaves, ¿verdad? Sobre todo los silenciosos, y prueban con el mando a distancia. Si el coche está bien, ven las luces, hacen clink, clink. Si el coche está bien, se lo llevan. Si el coche no es muy bueno, pues ahí se queda.
Uh-huh. ¿No? Y la posibilidad de que sigan a comerciantes o, no sé, o a constructores, gente que pueda tener incluso, no sé, dinero negro en casa, eso...
Yo creo que en algún caso de los últimos, no de los que estamos viendo, pero que sí se puede empezar a dar de estos, por ejemplo, ahora han detenido este grupo que Luis también habrá seguido, esto que eran, que habían hecho 77 golpes en Valencia y toda la zona. Esos que se distribuían en grupos de 4 a 4, con coche, walkie-talkie, con vigilancia, yo creo que estos sí que ya empezaban a vigilar con mucha precisión el objetivo.
Sí, efectivamente, habían comprobado que en algunos asaltos, porque claro, han ido introduciendo novedades que tanto al ciudadano medio como a la propia policía, pues bueno, pues han causado bastante estupefacción, ¿no? Siempre teníamos pensado que un ladrón atracaba una casa cuando la casa estaba vacía, ¿no? Ellos han introducido una novedad que cambia mucho además la peligrosidad de estas bandas, que ya incluso procuran robar cuando la gente esté dentro, porque han visto que el robo puede ser mucho más eficaz. Y en robos que empezaron a hacer por Levante, efectivamente detectaron que tenían que tener una información previa, porque se habían dado casos de empresarios que justo 2 días antes habían negociado o bien la venta de un inmueble o algún otro tipo de acuerdo comercial, y disponían de un dinero, y casualmente estas bandas aparecían en su casa pues al día siguiente o a los 2 días, lo cual quiere decir que tenían información, porque bueno, esa casualidad no era tal casualidad. Uh-huh. Y efectivamente, como utilizan una estrategia, una disciplina, una preparación previa de los golpes, en esa preparación va implícita pues un seguimiento de la persona, del propietario que va a ser que va a ser atacado. Utilizan walkie-talkies, utilizan, en fin, todos los medios técnicos al alcance, a su alcance.
Yo quería hacer un comentario sobre que también hablaban los Mossos, y si hablabas con el alcalde, del asunto de que policía rural, policía urbana, etcétera. Claro, ¿qué está sucediendo? Ha habido un cambio demográfico y urbanístico en Cataluña y todo Levante también, enorme. Resulta que vivimos en una gran cantidad de la población vive en urbanizaciones, que es un híbrido, no es ni zona rural ni zona urbana, tiene las virtudes e inconvenientes casi de las dos partes. Y entonces a la policía se le empieza a hacer muy complejo. Antes estaba bastante distribuido ese tipo de investigación y en este momento empieza a mezclarse y ser muy complicado. Y luego otro fenómeno que se produce es que probablemente el que está robando en Tarragona, Lleida, el Baix Camp o donde sigue, está viniendo de otra comunidad autónoma y luego vuelve con su botín a otra comunidad autónoma. O sea, que tampoco es un problema.
Mucha movilidad, ¿no?
Hay una movilidad.
No, no es que ellos sepan de caramba, allí falta Guardia Civil, aquí no han desplegado los Mossos.
No, aquí hay un problema que, claro, que se encuentra que es un problema general de seguridad del Estado, que va más allá de si le toca a los Mossos o le toca a la Guardia Civil, porque es un problema global. Esto es que han anunciado una coordinación. Anunciado el presidente de gobierno, ¿verdad?, de una coordinación de delincuencia organizada, un centro especial. Bueno, es
una buena noticia esta.
Es una gran noticia. Es de todos sabido desde hace muchos años los que seguimos esto, que los dos grandes enemigos verdaderos de las democracias occidentales son el terrorismo y la criminalidad organizada, que no deja de ser el terrorismo una modalidad de criminalidad organizada. Uh-huh. Todo lo que sea coordinarse, ellos sí que son transnacionales.
¿Ellos se coordinan?
El delincuente organizado, aunque sean 4 o 12, sí, claro.
Publicabas que en la zona de Castelldefels, las mafias rusas y rumanas se alquilan incluso territorio.
El otro día el grupo que detuvieron, hace una semana, tenía alquilado parte de la autovía de Castelldefels a otro grupo para colocar las prostitutas allí. Las que vemos cuando...
Es que uno de los fenómenos más curiosos de la moderna delincuencia organizada es que, en comparación con las mafias clásicas, que hace un momento las habéis mencionado, tipo pues, mafia siciliana, etcétera, todas las organizaciones mafiosas clásicas posteriores a la posguerra eran organizaciones que reproducían, digamos, la misma estructura que las empresas de la época. Es una estructura piramidal y vertical, de tal manera que la organización hacía todas las funciones, digamos, delictivas, desde lo que era el robo o el narcotráfico, lo que sea, el blanqueo de dinero, el transporte, etcétera, etcétera. Ahora las organizaciones criminales modernas reproducen, porque han cambiado con el tiempo, reproducen el esquema de las empresas modernas, es decir, la estructura ya no es vertical, ya es horizontal. Por tanto, muchas actividades la subcontratan, es decir, ya una banda de narcotraficantes no hace todo el trasiego de la droga desde origen hasta final, sino que subcontratan por ejemplo el transporte. El narcotraficante pues encarga la droga a alguien y subcontrata un transportista que se la lleva a un punto de España y a su vez ha subcontratado a otros transportistas que las llevan a algún punto de Alemania o de Europa, y a su vez también tiene contratado el que le blanquea el dinero, le trae o le recauda el dinero. Es decir, que por tanto, efectivamente...
Y las nuevas tecnologías supongo que también deben haber revolucionado un poco el funcionamiento de...
Claro, ellos emplean las tecnologías últimas a tope, incluso a veces en una categoría superior de la propia policía. Es decir, la policía se encuentra con que algunas de estas bandas tienen una tecnología superior para rastrear. En algunos momentos se dieron cuenta que seguían a unos delincuentes, a una banda, y esta banda que usaba vehículos de lujo, esos vehículos llevaban detrás, en la parte trasera y delantera, cámaras. Es decir, que podían perfectamente vigilar si les estaban vigilando o grabar si algún coche les seguían o dejaba de seguirle, ¿no? Bueno, es decir, el uso de la tecnología es muy alta.
Ante este panorama, yo creo que es bueno...
El futuro.
Es bueno, sí, que todos nos demos cuenta, como ciudadanos europeos que somos, que esta delincuencia se ha servido del espacio Schengen y del espacio europeo de una manera automática, de todos los beneficios que eso tiene, mientras la Europol sigue siendo casi una entelequia, la Eurojusticia sigue siendo una entelequia. Entonces, estamos persiguiendo a albano-kosovares aquí que probablemente están blanqueando el dinero en su ciudad de origen. Sería muy interesante en una Europa unida que la policía de aquel país interviniese su blanqueo, como está pasando en Marbella, a lo mejor algunos ahora, ¿no? Uh-huh. En fin, esto es un problema global, no es un problema de una comarca de Tarragona que le está ocurriendo ahora mismo. Es un problema general. En Francia ha sucedido, en toda Europa está sucediendo. Y otro apunte, ellos a nosotros nos ven ricos. O sea, estamos empezando a padecer los problemas de país desarrollado. Sí. Evidentemente los albano-kosovares no van a Senegal a robar chalés. Vienen aquí, nos ven de otro... Hay que ponerse en su punto de vista. Nos ven con un coche que parece mejor que el que ellos tienen en su país y creen que ese señor, pobre hombre del otro día, en un chale como ese tiene que tener necesariamente una caja fuerte.
Un dinarado.
Cuando nosotros sabemos que no tiene una caja fuerte.
Deixem-ho aquí. Gràcies a Luis Gómez, periodista del País, autor del llibre Espanya Connection. Gràcies a l'Eduardo Martín Pozuelo, periodista del diari La Vanguardia. Evidentment, això de la màfia, com a problema global, vol dir que les solucions també necessàriament també han de ser globals al marge de les que puguin ser immediates, com aquest desplegament de guàrdies civils que anunciava el president del govern. Gràcies, Eduardo. Gràcies a Luis. A Catalunya Ràdio Girona tenim el Modest Prats. Modest.
Hola.
Lladre?
Lladre, no. No m'ho dius, que jo
no.
No,
com que sempre busquem la paraula de la setmana...
Doncs ja em va bé lladre i lladregot i companyia.
Ara en parlem.
Catalunya Ràdio. L'escoltes. La sents.